Ràdio Estel.
I sobretot un rescat, però no un rescat dels bancs, sinó de les persones. Són les 8 del matí, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión i al Gerard Campos a la redacció, al David García i al Ferran Capdevila a la producció i al Toni Huguet al control tècnic. Comencem el primer cafè de Ràdio Estel.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimarts 4 de juny de 2013. Resumim l'actualitat de les últimes hores.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Com us dèiem, la Comissió Europea ha explicat els resultats de la tercera revisió del programa espanyol de reforma bancària després del rescat d'uns 40.000 milions d'euros. Brussel·les i el Banc Central Europeu afirmen que la reestructuració bancària espanyola va per bon camí.
Com dèiem, el document afirma que els mercats financers espanyols s'han estabilitzat més encara des de l'última revisió amb una caiguda de l'interès dels bons sobirans i corporatius i també una menor volatilitat. En paral·lel, però, la situació de liquiditat del sector bancari espanyol ha de millorar. Això és el que afirma, com dèiem, el document. Tot i això, els riscos continuen sent elevats. Les dues institucions avisen que cal una forta supervisió per assegurar l'estabilització dels bancs i demanen també garanties perquè la llei d'hipoteques no afecti les entitats. Aquestes són només algunes de les conclusions de l'informe que els anomenats homes de negre van fer després de visitar Madrid entre el 21 i el 31 de maig i que es va presentar ahir dilluns a Brussel·les. En l'elaboració d'aquest informe també hi va col·laborar el Fons Monetari Internacional.
La millora de la situació ha permès als bancs espanyols ampliar el seu accés als mercats financers i reduir la dependència del Banc Central.
La solvència de les entitats també s'ha vist enfortida per la transferència dels actius tòxics a l'anomenat Banc Dolent o Sareb. Amb tot això, les ràtios de solvència estan per sobre dels requeriments regulatoris i també les condicions imposades a Espanya a canvi del préstec europeu estan a prop de ser completades, segons afirma la Comissió Europea i el Banc Central Europeu. Tot i això, aquestes dues institucions consideren que els esforços, com dèiem, han de continuar i apunten a la reforma de la governança de les caixes d'estalvi i també modificar els procediments de supervisió del Banc d'Espanya.
Canviem de tema, però seguim en plana econòmica perquè el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, encara no ha concretat quin serà l'objectiu de dèficit per a Catalunya, però ahir assegurava precisament des de Barcelona que hi haurà objectius de dèficits diferenciats per comunitats autònomes.
Això sí, Montoro va descartar que Catalunya tingui un objectiu de dèficit per aquest any que arribi al 2%, com reclama la Generalitat, perquè, segons argumenta el ministre, no es poden tenir més números vermells que l'any passat. El dèficit del 2012 va ser de l'1,96% del producte interior brut.
Altres notícies de casa nostra. La Unió Europea veu possible que la Generalitat i el govern espanyol arribin a un acord per desenvolupar el dret a decidir de Catalunya, segons va afirmar ahir Artur Mas. Des de París, el president va apostar per esgotar les vies de negociació amb Espanya abans de demanar suport internacional per tirar endavant la consulta i va afirmar que l'obstacle no és la Constitució, sinó que se'n faci una interpretació restrictiva.
El president va subratllar també que el govern té el mandat durant aquest 2013 de promoure tot el diàleg possible en el marc de les institucions de l'Estat i encara que va admetre que no espera una bona acollida d'aquest diàleg, va alertar que cal caminar aquesta via abans d'anar a picar a la porta d'Europa. Va rebutjar també l'argument de la Constitució per fer un referèndum.
El príncep d'Astúries i el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, van defensar ahir que cal respectar les regles del joc que marca la Constitució espanyola. Va ser a Girona durant la inauguració del primer congrés sobre seguretat jurídica i democràcia a Iberoamèrica.
Durant els parlaments, Felip de Borbó va posar l'accent en el respecte i la col·laboració mútua, mentre que el titular del ministeri va dir que es pot debatre el contingut de la Constitució, però no violentar-lo ni tampoc canviar-lo unilateralment. Unes reflexions que van arribar just després que l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, aprofités és l'acte per destacar la necessitat que Catalunya tingui poder de decidir lliurement el seu futur.
L'empresari i expresident del Consorci de Salut i Social de Catalunya i de la Corporació Salut del Maresme, Ramon Bagó, va negar i haver afavorit des d'aquests càrrecs concessions a l'empresa Cercs de restauració per a col·lectius de la qual és president.
Bagó, que va ser alcalde de Calella per Convergència i Unió, va defensar l'honestedat de la seva feina en una compareixença a la Comissió d'Investigació al Parlament sobre la gestió sanitària i també les relacions entre les empreses públiques i privades.
L'acidificació del mar Mediterrani provocada per les emissions de diòxid de carboni està afavorint la presència de meduses a l'aigua, també a alta mar. És una de les conclusions de l'estudi que està fent el projecte europeu MedSea, en el qual participa la Universitat Autònoma de Barcelona.
Segons la biòloga marina de l'Institut de Ciències del Mar, Melissa Acevedo, les meduses se saben adaptar millor a aquest nou pH de l'aigua. Els seus competidors directes, que són els peixos, no es poden adaptar tan bé com ells a aquest nou ambient. Com que les meduses són animals que porten milers d'anys a la Terra i són més primitius, s'han anat adaptant, per tant, aquestes oscil·lacions del mar i per proliferar fan servir els recursos que els altres no utilitzen.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat quan passen 6 minuts de les 8. El professor d'arts marcials detingut a Bilbao acusat d'haver torturat una dona al seu gimnàs diumenge passat ha confessat la mort d'una altra dona la setmana passada.
El detingut, Juan Carlos Aguilar, ha admès que els fets durant l'interrogatori, durant un interrogatori a la comissaria de l'Ertzaintza. La policia ha trobat més restes òssies suposadament humanes a la casa d'aquest detingut, com ja ha passat al gimnàs que regentava des de feia anys. L'última víctima del presumpte agressor, una prostituta d'origen nigerià de 29 anys, continua encara ingressada en estat de coma a l'hospital de Basurto de Bilbao. Aquesta investigació se centra, com dèiem, en les restes òssies que han trobat al gimnàs del detingut dins de bosses de plàstic i que podrien pertànyer a una o més víctimes. Els investigadors també rastregen la Ria de Bilbao, el domicili del detingut i llocs com, per exemple, l'abocador de Bilbao o els contenidors pròxims als llocs que freqüentava, a la recerca d'altres restes o de proves relacionades amb aquest cas. La hipòtesi dels agents és que l'individu, que no es va resistir a la detenció, hauria actuat sol. L'Ertzaintza ja ha advertit que la investigació serà llarga. L'home de 47 anys i mestre de Shaolin va ser detingut aquest diumenge arran de la denúncia d'uns veïns, com dèiem, d'haver torturat una prostituta.
Parlem dels dos nens morts dijous passat al seu domicili d'Algesires, a Cádiz. La seva tieta va ingressar a la presó provisional després que el jutge li hagi imputat un delicte d'homicidi imprudent, segons ha confirmat a l'agència EFE la policia.
La dona, que era l'encarregada de tenir cura dels menors al seu domicili, no era l'habitatge en el moment en què la policia va trobar morts els dos nens dijous a la nit. La Policia Nacional va localitzar l'endemà aquesta dona d'origen magribí, cunyada de la mare dels dos menors, un nen de 4 anys i una nena de 3, i que es troba a Espanya en situació irregular. Després d'haver passat el cap de setmana en dependències policials, on ha prestat declaració i on s'havia obert també l'expedient d'expulsió del territori nacional per la seva situació irregular, ahir, com dèiem, va passar a disposició judicial. La investigació policial manté la tesi derivada de la primera exploració de l'autòpsia que apunta que els nens van morir per inhalació de monòxid de carboni. La mare de 29 anys i natural del Marroc estava treballant quan van morir els seus dos fills.
En plana internacional, destaquem que les protestes entre els manifestants i la policia a Turquia ha tingut en les últimes hores una nova víctima mortal, malauradament. Segons acaba d'informar la televisió privada turca NTV, un noi de 22 anys hauria mort a l'hospital després d'haver rebut l'impacte d'una bala durant una manifestació ahir a la nit al sud del país, a prop de la frontera amb Síria.
Ara la policia turca ha iniciat una investigació sobre les circumstàncies de la mort d'aquest jove, que s'esdevé la segona víctima durant les protestes, que ja fa 5 dies que duren. Mentrestant, els enfrontaments entre la policia i els manifestants s'han tornat a intensificar. Milers de persones han tornat a envair en les últimes hores la plaça Taksim d'Istanbul, epicentre de les protestes que viu aquest país. La policia ha tornat a intervenir fent mostra de la seva força i ha dispersat a la multitud amb gasos lacrimògens, amb bales de goma i amb canons d'aigua. Els manifestants s'hi han tornat amb pedres. La situació es podria complicar més avui, aquest dimarts, després que el sindicat dels treballadors públics, KESK, un organisme que plega 11 sindicats i uns 240.000 afiliats, hagi convocat una vaga de 2 dies en suport als manifestants i en protesta contra la violència policial.
Precisament el primer ministre turc Recep Tayyip Erdogan acaba de fer una crida a la calma després dels greus aldarulls d'aquests dies. Erdogan va assegurar ahir que la protesta està organitzada per forces extremistes i que s'acabarà aviat. Ho ha dit a l'aeroport d'Istanbul abans de començar una gira pel Magrib que comença precisament avui oficialment al Marroc.
Aquesta matinada hi ha hagut més protestes tant a Istanbul com a Ankara, a més d'altres ciutats com Esmirna, a la costa occidental. Les forces de l'ordre han llançat gasos lacrimògens contra els manifestants. A Istanbul, els concentrats han intentat arribar a les oficines del primer ministre i encara la policia ha detingut moltes de les persones que s'havien refugiat en un centre comercial del centre. Pel que fa a Esmirna, a la costa oest, els manifestants han llançat artefactes incendiaris a la seu del partit governamental. Les manifestacions, recordem, que van començar de manera pacífica per protestar contra la construcció d'un centre comercial i la destrucció d'una zona verda a la cèntrica plaça Taksim d'Istanbul, però han derivat en un desafiament contra la política d'Erdogan.
El judici contra el soldat Bradley Manning, acusat de la major filtració de documents classificats dels Estats Units, ha començat després de 1.100 dies d'arrest i una llarga fase de preparatòria en la qual s'ha intentat extremar la cura per no afectar la seguretat als Estats Units. I canviem de qüestió. Almenys 8 persones han mort i prop d'una desena estan desaparegudes per les fortes pluges de les últimes hores i d'aquest cap de setmana sobre el centre d'Europa, especialment a Alemanya, a la República Txeca i a Àustria.
La situació és molt dramàtica a Alemanya, on s'ha registrat una de les morts. El govern bavarès ha activat l'alarma a diverses zones després que el riu Inn superés els 9 metres i el Danubi als 12. El govern d'Angela Merkel ha mobilitzat l'exèrcit per participar a les tasques de contenció. En àmplies zones del Rin s'ha prohibit, per exemple, el trànsit marítim a causa de les inundacions. De la seva banda, la Comissió Europea ha expressat el seu condol a les víctimes de les inundacions i ha ofert tant a Àustria com també a Alemanya i la República Txeca ajudes del Fons de Solidaritat per fer front als danys. Les previsions apunten que els propers 3 dies la situació continuarà sent força crítica i no es preveu encara que millori.
Parlem d'un cas extrem a El Salvador, a Centroamèrica, el d'una noia que finalment ha estat obligada a avortar i s'ha practicat, segons acabem de saber, aquest avortament. Els metges van fer ahir una cesària a aquesta dona, coneguda com a Beatriz, que tenia un embaràs amb risc de mort per ella i que portava un fetus al qual li mancava una part del cervell.
De la seva banda, la ministra de Salut d'El Salvador, Maria Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'equip mèdic li havia practicat la cesària perquè hi havia risc que la jove tingués un trencament de l'úter. La noia està a la unitat de vigilància intensiva de l'Hospital de la Maternitat i s'està recuperant força bé, segons els metges.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un minut i mig i serà un quart de nou en esports. Festa grossa ahir al Camp Nou en la presentació de Neymar com a jugador del Barça.
A més de 55.000 persones a l'estadi, el crac brasiler va rebre l'ovació de l'afició i va desfermar l'eufòria adreçant-s'hi en català. Va dir bona tarda a tothom, estic molt feliç de ser al Barça i d'haver fet realitat el meu somni. L'internacional brasiler va lluir, volíem dir, una samarreta blaugrana sense dorsal i amb el nom de Neymar Júnior. Gairebé tota l'estona en català i amb una declaració d'intencions clara dient que venia a ajudar i que posarà el seu granet de sorra perquè Messi continuï sent durant molts anys el millor jugador del món.
El vicepresident esportiu del Barça, Josep Maria Bartomeu, va donar ahir detalls sobre les xifres del traspàs de Neymar.
Doncs sí, un cost de 57 milions d'euros a repartir entre el Santos i 3 empreses, més també 2 amistosos contra el club paulista. El davanter firma un contracte per 5 temporades i tindrà una clàusula de rescisió de 190 milions d'euros.
Tot i que era un secret a veus, ahir ja es va fer oficial que el Chelsea ha fitxat el portuguès José Mourinho com a entrenador per a les properes 4 temporades.
Mourinho, recordem, es va acomiadar dissabte passat al Real Madrid, equip que ha dirigit les últimes 3 temporades. El tècnic portuguès substitueix el Chelsea Rafael Benítez, que va arribar com a entrenador interí a mitja temporada. Aquesta serà la segona etapa de Mourinho al Chelsea. Recordem que va arribar a Stamford Bridge l'estiu de l'any 2004.
L'afició de l'Espanyol va viure ahir un dia molt especial amb l'homenatge a Dani Jarque, que va morir a l'agost de l'any 2009 mentre feia la pretemporada amb l'equip a Itàlia.
El partit va reunir un bon grapat de jugadors, entre els quals molts exjugadors de l'Espanyol que es van tornar a vestir de blanc i blau. El club va informar que s'han venut ja més de 18.000 entrades. No hi van faltar homes com Raúl Tamudo o Iván de la Peña, que van reforçar l'Espanyol, o per exemple Andrés Iniesta i Sergio Busquets, entre molts d'altres. El resultat, que és el menys important en aquests casos, va ser d'un empat a 4 gols.
Parlem de tennis, de Roland Garros, als Internacionals de París. Rafa Nadal va superar i sense excessius problemes el japonès Nishikori i es va classificar per als quarts de final del torneig.
El balear, en poc més de 2 hores de partit, va guanyar per 3 sets just el dia del seu aniversari, per cert, en què feia 27 anys. Nadal haurà de jugar ara contra Wawrinka. També va passar ronda Novak Djokovic, el serbi número 1 del món, va derrotar en 4 sets l'alemany Kohlschreiber. Als quarts jugarà contra un altre alemany, Tommy Haas. En el quadre de 2, pas endavant també dels catalans Marcel Granollers i Marc López, que van derrotar la parella colombiana Cabal Farà i es van classificar, per tant, pels quarts de final.
I acabem explicant-vos que la justícia ha donat la raó a la demanda d'Anna Tarrés contra la Federació Espanyola de Natació i ha declarat nul el seu acomiadament com a seleccionadora de sincronitzada.
Davant la impossibilitat de readmetre-la en el seu càrrec, la sentència condemna la Federació a compensar econòmicament Anna Tarrés amb 383.000 euros.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. Bambini in Missione di Pace és una iniciativa que promou la pau a través de viatges i pelegrinatges arreu del món amb infants compromesos i les seves famílies. Aquests nens i nenes, custodiats per la Unió Italiana de Transport de Malalts a Santuaris Internacionals, UNITALSI, seran a Catalunya, segons es va confirmar ahir, del 6 al 12 de juliol, i les seves activitats més intenses seran l'11 i el 12 a Barcelona. El delegat del col·lectiu a Itàlia, Alessandro Pina, va explicar ahir en aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel, que la idea és que nens i nenes catalans també s'integrin en un clima de compromís per la pau des de la diversitat.
È anche importante il fatto che ci saranno bambini malati e bambini senza problemi fisici. La cosa importante è l'integrazione, perché la pace si ha iniziando dall'integrazione, da abbattere le barriere architettoniche mentali.
D'altra banda, Xavier Gambús, membre de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona, va recordar els vincles entre els pelegrins al santuari francès i aquesta iniciativa de promoció de la pau entre nens i nenes.
Hi ha una vinculació sorgida en el santuari de la Mare de Déu de Lourdes, on tant ells com nosaltres hi peregrinem anualment, portant els malalts de les diferents diòcesis als peus de la Verge que va aparèixer a Lourdes.
En aquesta visita a Barcelona, el 10 de juliol al matí, hi haurà una missa a la Basílica de Santa Maria del Mar presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Després, el grup participarà en un acte de pregària al Parc Güell, des d'on serà beneïda tota la ciutat de Barcelona. Finalment, hi haurà una passejada per la pau d'aquests nens i nenes per la Rambla de la capital catalana.
I el papa Francesc va dir ahir que l'arrel de la santedat del beat Joan XXIII es troba en la seva obediència evangèlica amb motiu de la missa a la Basílica del Sant Pere pel 50 aniversari de la mort del papa Bo. El Sant Pare va destacar la figura de Joan XXIII, que era un home que governava conduït per l'Esperit Sant i que va viure una purificació que va permetre que s'adherís a Crist. El papa Francesc va recordar així els 50 anys de la mort del beat Joan XXIII i va reconèixer també la intuïció profètica per la convocatòria del Concili Vaticà II.
Passen 4 minuts d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, la Troika reclama a Espanya més control de la banca. El periòdic ofereix una imatge de Neymar, titula Neymar apassiona, i el titular econòmic del dia és La Troika colla fort a la banca espanyola. El punt avui, el príncep fa campanya referint-se a l'acte que es va fer ahir a Girona, on van participar Felip de Borbó i Letícia, i on també hi havia l'alcalde de Girona defensant el dret a decidir. Diari Ara titula La Troika frena l'optimisme de Rajoy. El País, els jutges podran fer atacs informàtics a mòbils i ordinadors en les seves investigacions. El Mundo, Hisenda intenta blindar la infanta Cristina davant el delicte fiscal. Diari ABC publica una nova investigació sobre el sumari de la jutge Alaia i titula Diners dels expedients de regulació d'ocupació falsos va acabar en paradisos fiscals. I la Razón, el frau dels expedients de regulació d'ocupació no seria possible sense l'activa participació de la Junta d'Andalusia. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després parlarem d'una banda amb un representant del Sindicat de Professors de Religió PREC, que ens analitzarà la llei educativa del govern espanyol. També tindrem la tertúlia amb el periodista Daniel Arasa, el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, i l'economista Alfons Calderón. Això fins a les 9.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
La terrassa t'ha quedat fantàstica.
Oi que sí? I m'ha costat molt poc.
Explica-m'ho.
He aprofitat l'estiu fantàstic del Corte Inglés. Tens el 35% de descompte en una selecció fantàstica d'articles de terrassa i jardí.
El 35% de descompte? Així sí que es gaudeix d'aquest fantàstic dia de sol.
Estiu fantàstic al Corte Inglés. Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 7 minuts d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de la C-58 de l'autopista del Vallès. Tenim una possible incidència a la zona de Torre Baró en aquesta autopista C-58. No està confirmada. La veritat és que nosaltres no aconseguim localitzar-la del tot, però hi veiem aturades que ens fan sospirar d'aquesta incidència a la mateixa C-58 d'entrada a Barcelona, amb retencions de més de 3 quilòmetres entre Ripollet, Montcada, Torre Baró. Això a la C-58 d'entrada a Barcelona, però també de sortida entre el Nus i Torre Baró. Per cert, aquestes cues del Nus de la Trinitat afecten a la Ronda Litoral. Aquí hi ha detencions ja de més de 3 quilòmetres des de Gran Via fins al Nus de la Trinitat. Per tant, possible incidència en aquesta zona de Torre Baró que afecta el trànsit a la C-58, tant d'entrada com de sortida, i aquest darrer tram de la Ronda Litoral en sentit Besòs. A banda d'aquesta incidència, a la resta de la xarxa viària hi heu d'afegir aturades habituals. En general, no sembla en un matí excessivament complicat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de situació tranquil·la. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, no hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada tornarà a ser força tranquil·la en general, amb predomini del cel serè,
Però tot i així trobem algunes boires o boirines a primeres hores del matí a punts de l'interior, s'aniran desfent ràpidament i els núvols que trobem també cap a les comarques gironines no acabaran de desaparèixer. Ben al contrari, esperem que es mantinguin els intervals de núvols bona part de la jornada a punts de l'extrem nord-est. Per altra banda, també de partir de migdia creixeran nuvolades a punts de muntanya, especialment del prelitoral de Barcelona, Girona, també cap al Pirineu, Prepirineu, i és el Pirineu on creixeran amb suficient energia com per acabar deixant alguns ruixats. Pel que fa a les temperatures, seran similars a les que teníem ahir, un ambient molt càlid durant les hores centrals del dia, malgrat que les comarques de Girona, sobretot, poden baixar lleugerament les temperatures màximes. El vent avui, en predomini del component sud, durant les hores centrals del dia, ja deixem enrere la tramuntana, que encara aquest matí està bufant una miqueta cap a la zona de l'Empordà. De moment ho deixem aquí, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Cristianos entre la persecución y el mobbing és el títol d'un llibre que ahir precisament es presentava a Barcelona i que és obra del periodista i professor universitari Daniel Arasa, també president del grup d'entitats catalanes de la família i col·laborador d'aquesta casa. La Universitat San Pablo CEU havia acollit a Madrid la presentació i ahir va ser, com dèiem, a la capital catalana. Hi ha institucions com ara Amnistia Internacional o les Nacions Unides que fan coses bé, però de vegades també no tracten de la mateixa manera el que és la persecució contra els cristians que la persecució contra altres col·lectius, com poden ser els homosexuals o el mateix col·lectiu de les dones, moltes vegades discriminades en alguns països. D'aquest llibre parlem uns minuts avui amb el mateix Daniel Arasa, que és, com dèiem, periodista i també professor de la Universitat Abat Oliva. Senyor Daniel Arasa, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Com estem?
Bé, molt bé, molt bé.
Bé, felicitats per aquest treball. Ahir va ser la presentació a Barcelona. Com va anar?
Sí, efectivament, va anar molt bé. Van intervenir el president dels metges cristians del món, que és el senyor Josep Maria Simón, que és català,
sí.
La delegada d'ajudar a l'Iglesia Necessitada a Catalunya, Ariadna Blanco, i el professor, i també de la Universitat Gregoriana de Roma, que és Joan Andreu Rocha, i jo crec que va estar molt bé, sí.
Què intenta transmetre vostè en aquest llibre? Un llibre on, d'alguna manera, s'alerta davant aquella persecució que potser no és tan visible o que té unes estratègies que no són tan evidents com les d'altres països.
Exacte, ja s'explica d'un costat, o sigui, té com dos vessants, la persecució clara, sagnant, que porta a empresonaments, que porta a morts, que porta a marginació radical, que la tenim uns quants països i algunes zones, països sobretot islàmics, alguns països comunistes que queden, etc. I després la d'Occident, el mobbing. No és una persecució en sentit estricte d'impedir poder la pràctica religiosa, de sagnant, per suposat, no. Però si és aquesta subtil, és aquesta marginació habitual, és aquest silenci davant el que es fa, és aquesta deixar-te de banda, és aquest escarni, és aquesta burla habitual, és aquesta falta de subvencions a entitats que tenen sentit cristià. És tot això que fa que dius, home, no hi ha una persecució, però s'intenta que el Nadal desaparegui en fent això, s'intenta que no hi hagi els vellens a l'escola, s'intenta que els nens no puguin rebre religió a l'escola. I vas sumant una quantitat de coses que cada una d'elles potser pot semblar relativament petita, però que sumades totes és bastant important.
Aquest llibre, Cristianos entre la persecución y el mobbing, editat per Milenio, intenta trobar, d'alguna manera, les claus d'aquesta persecució no tan visible. Per exemple, el fet de no entendre la dimensió pública que té el fet religiós, pot ser una
ajuda. Sí, efectivament, és una mica analitzar els motius del per què es produeix això. Aquí tenim a Occident, ara em referim aquí i en general a Occident, el cristià és una persona que xoca, Bueno, que és a dir, una societat tan hedonista, una societat que té el sexe com a centre una mica de moltíssimes coses, l'obsessió per aquest aspecte del sexe. Una societat relativista. No hi ha veritats més enllà de qui, el qui té més vots. Tot això fa que el cristià, o el cristià, l'església en concret, però el cristianisme en general, xoque. Això és un aspecte a tenir en compte del per què es produeixen totes aquestes coses. No? Mm-hmm. Per tant, d'alguna forma, també s'analitzen els perquès.
De vegades es contraposa l'hostilitat que hi ha en alguns llocs, en alguns països de majoria islàmica, per exemple, o alguns països amb dictadures molt fèrries, i la ignorància. Segons com, és pitjor la ignorància que la persecució visible?
Home, la ignorància en el sentit de que, d'un costat, el que es vol és silenciar, ignorar. Ignorar, efectivament, és una forma de menysteniment, inclús una forma molt civilina d'emarginar-te. És a dir, simplement no te'ns ataca, però mai apareixeràs als mitjans, uns mitjans de comunicació determinats, mai tindràs visibilitat a nivell d'estat, que no pugues parlar-ne més, etc etc etc. Això es produeix. Després hi ha una ignorància en el sentit de que molta gent confon, o alguns, inclús a països, que és el cristianisme a l'Església, amb altres coses. Per exemple, els països islàmics confonen el cristianisme, per ells, és Occident. Clar, si nosaltres pensem, les societats occidentals, si viuen el cristianisme, vas mirant la nostra mateixa, dius, escolta'm, quin percentatge de gent realment viu una mica en sèrio el cristianisme? Petita. Per tant, no podem dir que les societats occidentals són cristianes, però per a ells identifiquen això.
Sí, sí. A part que molts costums i moltes pràctiques, fins i tot culturals d'Occident, no sempre són acords amb el cristianisme.
Ni molt menys, o sigui, i la vida d'una gran part de la gent no ho és, ni les lleis sobre temes bàsics com l'avortament, el matrimoni, etc. Aleshores, fa que hi ha una confusió respecte al que són les realitats, no? Uh-huh. I en aquest cas, aquests països. I aquí també, inclús, molta gent identifica el que és cristian coses que no tenen res a veure. O sigui, molta gent s'ha fet una imatge del cristianisme que no correspon a la realitat. Per tant, les coses les pots judicar, estar a favor o en contra, si les coneixes. Quan veiem, per exemple, els nostres joves, la ignorància enorme que té el cristianisme, la majoria, escolti, però llavors aquests com poden judicar realment el que és el cristianisme? També potser nosaltres no hem sabut ser prou coherents per exposar o per mostrar a la nostra vida un veritable cristianisme. També és cert això i, per tant, en bona part s'ha pogut deformar per aquest aspecte. No?
Potser la solució arriba per les dues bandes, per nosaltres mateixos fent l'autocrítica i pels qui practiquen alguna mena de persecució, doncs també perquè rectifiquin.
No? Sí, nosaltres també, aplicant-nos-ho a nosaltres, primer, a part de que, per exemple, aquesta hostilitat o persecució l'hem de denunciar perquè es conegui, perquè la major part de gent no la coneix, inclús aquí, la gent diu que està persistent el cristianisme, hostigat, no ho veuen, però quan vas dient coses i dius, oh, pues sí, moltes coses hi havia, no? Per altra banda, diguem, denunciar-ho en el sentit positiu, no en plan de violència, d'agressivitat, no, dir-ho simplement, i per altra banda, nosaltres ser coherents, és a dir, mostrar el cristià com és una vida cristiana en sèrio, una vida cristiana que no és una vida d'una persona estranya, una persona normal i corrent, però que transmet això i que porta tot això en la seva vida.
Segur que Daniel Assa pensa que, malauradament, les persecucions més visibles continuen i de vegades són objectivament pitjors que les que puguem tenir aquí, en un règim de llibertat religiosa.
Això per suposat, són immensament més gran que la missa a Nigèria el diumenge, estan a missa la gent, siguin cristians, catòlics, vull dir, o protestants, els passa igual,
sí, sí.
I que va un cotxe bomba i fa 30 morts i 90 ferits, no? Uh-huh. Això és infinitament més greu. El que passa és que, en part, que passa això en aquests països, parcialment, és una mica culpa nostra perquè, com hi ha el silenci d'Occident, com que abans deia vostè, llegint alguna cosa que jo he dit, que entitats com Amnistia Internacional no ho denuncien, l'ONU no diu res, els països no pressionen, els països occidentals no pressionen aquests altres perquè actuen d'altra manera, i hi hagi, per exemple, reciprocitat amb els països àrabs, musulmans, vaja, no àrabs, musulmans.
Sí, sí, de cultura àrab o de religió musulmana, vaja.
Exacte,
sí.
Vull dir, vostès aquí poden fer una mesquita i té que ser així. Jo ho he defensat moltíssim, per exemple. Però resulta que uns cristians, siguin catòlics o protestants, no poden fer una església Aràbia Saudita. No poden resar, no poden ni expressar tan sols, ni explicar l'Evangeli, ni parlar de religió que no sigui la seva. Clar,
Aquesta reciprocitat sempre és desitjable.
Anar pressionant perquè això es produeixi, i això els governs occidentals no ho fan.
Moltes gràcies, Daniel Arasa, per haver-nos acompanyat aquests minuts abans de la tertúlia. Recordem que el periodista Daniel Arasa, de llarga trajectòria professional, ha estat, per exemple, cap de redacció d'Europa Press a Catalunya, entre moltes altres coses, també professor, president del grup d'entitats catalanes de la família i de CinemaNet, entitats que ara encara dirigeix, i des de la seva jubilació a Europa Press, doncs s'ha dedicat molt a escriure, cosa que també celebrem, no? Els lectors potencials, ha escrit llibres sobre moltes coses, llibres històrics, no?, sobre la Guerra Civil.
Bàsicament d'història, sí. I aquest és més... Bueno, d'història i periodisme és aquest, sí. Últim, no?
Investigació. Sí. Encara preparar altres treballs pel futur?
Sí, no, això no parlo.
Mentre hi hagi salut?
Sí, si Déu vol, anir fent. Sí, sí.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Daniel Arasa, per haver-nos acompanyat. Felicitats per aquest llibre, Cristianos entre la persecución y el mobbing, editat per Milenio, presentat ahir a Barcelona, un llibre que està tenint molt èxit, per exemple, a la Fira del Llibre de Madrid, i també es pot trobar, sí, aquí en moltes llibreries.
Sí, 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 la gent sembla que l'està seguint, diguem, això ja es veurà, perquè els llibres, malauradament, no es venen moltíssim, però crec que sí, que n'hi ha sortint. Sí.
Moltes gràcies, senyor Daniel Arasa. No l'acomiadem perquè el convidem a quedar-se a la tertúlia, com fa habitualment cada dues setmanes. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Ràdio Estel.
Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Els dimarts a les 6 de la tarda i els dissabtes a 2:15 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb el patrocini del Castell de Peralada, un castell del segle XIV adaptat a les vostres il·lusions. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Diàleg a 360 graus. Sobre què? Per què? Amb qui? Com? Quan? Fins a quin punt? Aquest estiu, del 2 al 6 d'agost, la Seu d'Urgell acollirà la Mariàpolis 2013, un espai obert de convivència per gaudir del paisatge de la diversitat amb persones de totes les edats, on poder experimentar la fraternitat com a cor del missatge evangèlic. Informació i inscripcions als centres o al web del Moviment dels Focolars, focolares.es.
Ferran Adrià i els millors cuiners del país pugen a l'escenari de l'Auditori i obren les portes de la fàbrica de menjar solidari a benefici del Casal dels Infants. Diumenge 9 de juny a 6:45 a l'Auditori de Barcelona. Suma't tu també a la lluita contra la pobresa infantil i compra la teva entrada a Ticketmaster o a l'Auditori.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Comencem el temps de comentari de l'actualitat, la tertúlia, quan són 9:15 de nou. Avui ens acompanyen el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Bon dia, senyor Duran.
Bon dia, bona hora.
També tenim amb nosaltres Alfons Calderón, que és economista. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
I avui ens acompanya, com hem anunciat abans, el professor de religió Antonio Peña, que també és membre d'un sindicat d'aquest col·lectiu de professors de religió. Senyor Antonio Peña, bon dia, benvingut.
Bon dia, bona hora.
Amb Antonio Peña, canviant l'ordre previst, compartirem uns minuts després, a les 9, en l'entrevista a l'altra cara del dia, parlant més a fons de la llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa i del seu impacte sobre l'assignatura de religió, tema que també intentarem tractar, ni que sigui un moment a la tertúlia. Abans, però, parlem d'economia, perquè tenim, doncs, una notícia sobre aquests, no sé si dir homes de negre, aquesta troika que ens ha visitat i que ha analitzat la situació econòmica d'Espanya i ens ha donat un missatge sobre la banca. Què destacarien vostès sobre el... Vaja, que cal controlar més la banca, això és el que se'ns diu, i tenint en compte el grau de malestar i d'indignació social per la crisi, doncs una mica reclamem allò que es deia, per exemple, des de Càritas, no? Rescatar més les persones i no tant la banca.
Hi ha una cosa que no sé si els diaris ho recullen massa, i és que la reforma bancària està anant de manera molt lenta. Jo crec que va per bon camí, però està sent massa lenta. A dos nivells, tant a nivell espanyol, i això ens ocupa i ens hauria d'ocupar encara més, com a nivell europeu. A nivell europeu, la Unió Bancària costa molt d'arrencar. Els líders europeus haurien de ser més... haurien de tenir més interès i més posar tota la carn a la graella perquè això tirés endavant. I a nivell espanyol, com deia, va massa lenta. El fet que va ser massa lenta a nivell espanyol no permet que es donin crèdits, per exemple, a les pimes, que anirien molt bé en aquests moments per reactivar la situació.
Daniel Arasa.
La reforma bancària s'ha produït perquè ha sigut, diguem, una mica heterogènea amb àmbits com el de Bankia, per exemple, o el fet de la Caixa, mateixa Caixa de Catalunya, que són situacions que són com una situació una mica estranya, situació difícil inclús de supervivència. Jo penso que les referències han d'anar més per aquest tipus d'entitats que no pas algunes altres de que sembla que són sòlides. No? Per altra banda, com que precisament la banca no està donant apenes, encara que ha començat algun, però no estan donant apenes crèdits, suposo que deu anar per aquí, on la troica va indicar, escolteu, aneu en compte de com es fan en determinades entitats bancàries. Tenen una situació molt perillosa encara, i per altra banda, acabeu d'una vegada, com deia l'Alfons, que va molt lent, acabeu d'una vegada i intenteu, doneu un pas fort definitivament, per tal de que això pugui començar a funcionar seriosament i que pugui fluir el crèdit d'una forma ordinària.
Per cert, Daniel Arasa, ara no l'hem presentat en les salutacions perquè ens acabava d'acompanyar a l'entrevista, però també és amb nosaltres el president del grup d'entitats catalanes de la família. Doncs això de fluir el crèdit, un discurs que també sentim molt sovint, per exemple, des dels sindicats o des d'altres col·lectius. Senyor
sí,
Duran.
No, jo afegiria el que han dit els companys, que en tot cas, diguem, aquesta lenta reactivació per les pimes, a mi, des de fora, em dóna la impressió que és una mica com por de la banca també reactivar el sistema perquè no tornar a generar una situació de dificultat de retorn. No? És l'única explicació raonable que jo li trobo. No? De totes més, el mateix sistema, fins i tot jo crec que s'estan intentant activar mecanismes paral·lels per facilitar, diguem, aquest crèdit a les petites i mitjanes empreses. No? En tot cas, el que sí que està clar és que els responsables de la situació en la que ens trobem, els bancs també hi han tingut molt a veure.
Com ho veu, senyor Antonio Peña?
Doncs, des de mi punt de vista, los estados dan dinero a los bancos. Los bancos no dan dinero a los ciudadanos para que lleven créditos, para que lleven sus actividades. Pero claro, es que resulta que uno de los compradores de la deuda pública son los bancos. Entonces, en ese círculo vicioso habría que romperlo de alguna manera. Si no, los bancos no van a poder destinar montantes económicos a créditos a los ciudadanos.
També els bancs mouen uns diners que, malauradament, de forma potser no del tot justa, se'ls han quedat unes determinades persones.
També.
Bé.
Cal també distingir que en aquesta crisi bancària, en el cas d'Espanya, hi ha hagut bancs bons i bancs no tan bons. I entre els bancs no tan bons cal subratllar que són diverses caixes. I moltes vegades ha sigut per la intromissió del poder polític en aquestes caixes i de diferents colors. En un cas és d'un color, en un altre cas és d'un altre color. Per tant, hi ha hagut una manca de professionalitat. I el sector bancari ha fallat, o més ben dit, aquestes caixes han fallat en quelcom que és connatural al sector bancari, que és la gestió del risc. És com si, per exemple, a la indústria agroalimentària, una empresa que produeix aliments, produís aliments adulterats. Això és bàsic. Pot ser més bo o pitjor, pot ser amb una marca o amb una altra, però a la indústria alimentària el risc, diguem-ne, per la salut és essencial. En la indústria bancària aquest és la gestió del risc de devolució del crèdit. I amb això els bancs han fallat en allò que se suposa que han d'excel·lir. I dic, torno a repetir, no tots els bancs, sinó algunes caixes d'estalvi.
Més els bancs, de vegades caiem una mica en el parany, de dir, tots els bancs són negatius, tots estan fent un mal molt gran al país. Pot ser cert en part, però no tots. Bé, ara continuem, si cal, amb aquest i amb altres temes, però abans amb la Sara Cruz, ràpidament. Sara, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Repassem els temes que tenim avui sobre l'actualitat i que destacarem en la tertúlia.
Doncs, com ja avançaves...
Gràficament.
Molt bé. D'economia pel que fa a Europa i Espanya, el darulls a Frankfurt, com ja dèiem, en el clam paneuropeu en contra de l'austeritat imposada per la Troika. Més d'un centenar de ciutats de 13 països convoquen protestes contra les polítiques econòmiques de retallades que impulsa la Troika, com dèiem, entre Barcelona, on es van congregar unes 1.500 persones. D'altra banda, el Fons Monetari Internacional aprova el tercer tram d'ajudes a Grècia de 1.750 milions d'euros. Amb aquesta nova aportació, Grècia ja ha rebut 6.600 milions d'euros. Pel que fa a Espanya, Montoro, sobre el dèficit de Catalunya, diu que el 2% mai va reiterar que ni parlar-ne, perquè recordem que la Generalitat reclama aquest 2%, com, no obstant, segons argumenta Montoro, no es poden tenir més números vermells que l'any passat. Tot i això, sí que ha assegurat que hi haurà objectius de dèficits diferenciats per comunitats autònomes. I finalment, sobre aquest bloc d'economia, recalquem que els homes de negre avisen que la reforma bancària a l'estat espanyol va per bon camí, però que els riscos encara són força alts.
També parlarem, si tenim temps, de Turquia, de la situació conflictiva en aquest país i d'aquest terrible cas d'assassinat, en principi, de dues dones i potser més a Bilbao.
Doncs sí, Turquia continua convulsionada per unes protestes que ja fa, recordem, 5 dies que duren. Un jove de 22 anys hauria mort per trets disparats durant els aldarulls d'aquesta passada nit. Es tracta de la segona víctima mortal durant aquests aldarulls. I pel que fa a l'assassí de Bilbao, el detingut per torturar una dona a Bilbao admet haver-ne matat també una altra la setmana passada. És professor d'arts marcials, concretament és mestre de Shaolin, i ha confessat el crim que va cometre la setmana passada durant un interrogatori a la comissaria. L'última víctima és una prostituta d'origen nigerià de 29 anys que continua encara ingressada en estat de coma.
Gràcies, Sara. Més notícies a partir de les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Seguim amb la tertúlia que compartim amb el periodista Daniel Arasa, amb l'economista Alfons Calderón, amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, i amb el professor de religió, Antonio Peña. Bé, encara sobre el tema econòmic, la banca i bé, les...
Mi fa gràcia això dels homes de negre.
Sí.
Sembla tret d'una pel·lícula. Primer, que no són de negre, no crec que estiguin obligats a portar un traje negre, i segon, que això s'ha fet des de fa molts anys, és a dir, que els organismes internacionals com el Fons Monetari, doncs de tant en tant envien
no?
petites comissions per inspeccionar doncs, sí. les finances d'un país.
El que passa és que abans pràcticament no transcendia, no es donava, en fi, no passava res, era una situació normal. Avui en dia, doncs efectivament ho és. Però que has dit això, per exemple, recordo que el Fons Monetari Internacional, als anys 60, va venir per Espanya i, per exemple, va proposar tancar una sèrie de línies ferroviàries. Me'n recordo que, perquè, discutim, no són rendibles i, per tant, una sèrie de línies ferroviàries, tal, han de ser tancades. I després es van anar tancant moltes d'elles. Per posar un exemple de quelcom que, per lo de fa quasi 50 anys, ho ven a prop. De que es deien coses, el que passa que avui en dia estem tan sensibilitzats, sabem el que és la prima de risc, sabem coses aquestes que abans no sabíem sí. res d'això, i per tant fa que té una visió, una situació diferent, i ho associem a l'home del frac, potser, no?
Sí.
El cobrador del frac.
És curiós que es parlava fa uns mesos dels homes de negre, posant sobre ells una imatge terrible, si hi havia un rescat total a Espanya. Es deia que vindrien si hi havia rescat. A vegades s'utilitza bueno, aquesta...
Ha fet un semi-rescat, aquí, una situació...
Sí, de fet.
Però bueno, jo crec que finalment ha sigut bo, no haver tingut el rescat
total, sembla, no? Com però, Grècia home,
tens,
o Portugal.
Tens aspectes concrets de control més forts, però ha sigut positiu, eh?
Senyor Duran, senyor Penya, alguna cosa més sobre el tema econòmic? Per cert, ja que parlem d'economia, de la qüestió del dèficit i de les autonomies, ahir s'hi va tornar a referir Cristóbal Montoro, ministre d'Hisenda.
Ja va escalfar motor.
Tot i que ara potser té un to segurament no tan dur com mesos enrere, segons sembla.
L'ha suavitzat una mica, però jo crec que estem ja, diem, davant de l'escenari, de la negociació de les dècimes amunt i avall, i per tant, diem, va moure peça, va moure fitxa, aviam com ens posicionem tots els altres. No? Bé, en tot cas, el que sí que de fons diem, estan reconeixent de que hi haurà objectius diferencials per comunitats autònomes, cosa que pot ser bona, per la nostra comunitat. No? De totes maneres, jo crec que estem a l'inici de la negociació, perquè tenim pressupostos també aquí a Catalunya pendents de tancar.
Clar, que depenen de vegades d'aquestes dècimes de diferència.
Jo crec que aquí l'Artur va matitzar molt.
Això sí, Montoro va dir que del 2% ni parlar-ne, que no arribarà aquest objectiu, aquest sostre.
Jo crec que, diem, per una banda, el govern del PP va escalfant motors, crec que per una altra banda Convergència s'està movent per Europa. Avui llegia el diari que l'Artur ha estat mirant aviam si la Societat Nacional de Ferrocarrils Francesos és capaç de gestionar Rodalies o la companyia alemanya gestionar Rodalies. Jo crec que això també, diem, va afegint...
Anima el debat, tot i que aquí entrem en un terreny ja diferent, no estrictament econòmic, també polític, la qüestió sobiranista que Mas continua gestionant.
I de l'optimització dels recursos existents i de les transferències. És a dir, jo crec que tot forma part d'un joc bastant interessant, perquè, perdona que estic barrejant-ho tot, ja ho sé, però...
No, més interessant.
L'Artur ara s'està movent per Europa i va fent esquitxades amunt i avall perquè estigui tot l'escenari, diem, prou calent a l'hora de negociar altres aspectes que són molt importants dins de l'Estat.
Ell fa acció a l'exterior, evidentment elogiat per molta gent, però també amb crítiques.
Home, jo, concretament, el d'ahir, per exemple, a d'Artur Mas a França, hi ha un aspecte que per mi positiu, el de la UNESCO. Jo crec que és bo que Catalunya, que té elements culturals diferencials, pugui estar a la UNESCO, em sembla positiu. I a la segona part, França. Jo crec que això ha estat un estat de vassallatge, tirar-se a terra perquè el trepitgen. El francès, o sigui, ha volgut fer de Pau Clarís, de dir, Pau Clarís va dir, jo vaig junto amb els francesos en contra dels espanyols, tot que després em van donar compte que els francesos el trepitjaven més que els espanyols, no? Com el que va passar aquí a la Guerra dels Segadors, etcètera, no? Per tant, ahir va anar a veure si la Societat Nacional Francesa dir, escolteu, catalans, estudieu francès. Ara és difícil dir que estudieu francès perquè la gent vol estudiar anglès perquè és més important. Dient coses, inclús, perquè la França són 200... França. La llengua francesa són 200 milions, cosa que, evidentment, és ja que matitzar-la molt, perquè al nord d'Àfrica, certament, la llengua oficial també és francès, o molts parlen francès, però la seva llengua no és el francès.
L'habitual, de l'ús habitual.
A Àfrica,
no.
El que passa, la francofonia, que tant pressiona França, però que no està ni tant. Però jo crec que va ser un... intentar veure el ministre de Defensa francès, que un discurs diu, ministre de Defensa, què cony té que veure? Ministre de Defensa... o sigui, i dient una cosa, que parlen tant aquesta ajuntar Catalunya amb França de tal busca, quan resulta que la Catalunya francesa està desapareguda des del punt de vista cultural, etc. No?
Sí, sí. Llavors, a nivell de poder... De poder
econòmic i de poder inclús cultural. Sí, sí. Nosaltres aquí parlem de la Catalunya Nord, però són quatre els que parlen català a la Catalunya francesa. A més, ni parlen ni català. Per tant, tot això a mi em va semblar una mostra de vassallatge absolutament innecessari, perquè ell vol buscar totes. La qüestió d'anar contra Espanya és l'essencial. Llavors, busca tot, però jo crec que s'equivoca un cop més.
Vostè creu que hauria de rectificar en aquesta línia?
L'UNESCO no. L'UNESCO...
Està bé.
Personalment, clar. L'altre, em sembla que és això.
Oi, que pugui defensar el seu projecte polític a l'exterior també és ben legítim.
No, però... té una funció que va més enllà d'una defensa. No és una conferència a la Universitat París 5, és a dir, una conferència que té una funció acadèmica, una funció... No, això té un contingut directe polític de posar-se en contacte amb uns organismes francesos que pensa que el poden ajudar, cosa que jo veig després molt més difícil a l'hora de la veritat.
Bé, com que hi ha molts temes, comencin per on vulguin. Senyor Calderón, senyor Penya...
És interessantíssim, això. L'Artur Mas parla molt bé el francès, va estudiar al Liceu francès, per tant té una cultura francòfona, el que passa que sembla oblidar que França és un estat dur, no és Espanya.
Molt més centralista que Espanya,
no
per exemple.
Espanya.
El català no existiria si estéssim a França.
Exacte. I que la bandera que hi ha sobre el castellet a Perpinyà, la senyera, doncs és un signe folclòric i punt. No és
potser no se li dona un valor polític tan...
En absolut.
Tan gran com aquí.
És el la pau.
Encara sort que no han canviat el nom de la llengua.
El departament Loaja i Garón, que té la seva bandera, però vull dir, sense més transcendència.
Vull dir, clar, és... Està bé el que deies, Daniel, del vasallatge, perquè pretendre tenir una entrevista amb el ministre de Defensa, a més de França, tot i que té responsabilitats en matèries transfrontereres per altres qüestions, però vaja, no sembla pas el més adequat. Sobre la qüestió de la UNESCO, jo veig aquí un element positiu també, que és el caràcter incloent, no excloent. Amb la qual cosa, d'aquí jo en derivo un ensenyament. El que és incloent ens pot fer avançar. El que és excloent porta conseqüències nefastes. I Mas ho ha vist també en aquest viatge a França. És a dir, quan pretenia d'alguna manera desmarcar-se d'Espanya, ha trobat una resposta per part del govern francès que no era la que s'esperava. Quan, d'acord amb el conjunt d'Espanya, ha pretès defensar els interessos de Catalunya a la UNESCO, ha trobat un ressò favorable. Jo crec que aquest és un ensenyament que ell mateix doncs, podria treure'n.
Mm-hmm. Encara sobre això, una última cosa, senyor
doncs, simplement,
Penya?
Simplement, jo crec, des del meu punt de vista, que buscar soluciones o salvadores fuera, no es una buena opción. Buscar los salvadores dentro, todavía menos. Los salvadores, hemos de ser todos nosotros. El caso de Grecia es muy claro, por mucho dinero que metan la Unión Europea, el Banco Mundial, cualquier otro tipo de banco en Grecia, si ellos no ponen las medidas adecuadas por ellos mismos, pues
no tiran la canya per pescar, no? Reben el peix, però...
Sí, seguiran de mal en peor.
Bé, doncs, sí, senyor...
No, perdoneu, només que he destapat el tema de França, jo...
Sí, sí, noi...
Sí que volia dir, un aspecte a mi em sembla positiu, és a dir, un aspecte és l'aspecte de gestió política, pot ser més o menys discutible, però jo crec que també hi ha una realitat, i és que tots sabem el món està globalitzat i la Catalunya Nord també és una oportunitat de negoci per la comunitat autònoma, més quan hi haurà uns transports diem que permetran un accés molt ràpid i molt fàcil. I afegeixo que a la nostra universitat és molt freqüent la presència d'estudiants de la Catalunya Nord. Mm-hmm. I per tant vol dir que
i que parlen català o almenys
que alguns parlen català. Alguns parlen català. Nosaltres també fem uns cursos d'adaptació perquè es puguin incorporar, però això és una realitat, és a dir, el transport de ferrocarril ha aproximat molt diem, aquestes dues contrades i per tant jo crec que tampoc hem de ser diem, que ficar-nos massa perquè realment podem expandir tot un sector econòmic cap a aquesta zona. No?
I amb el corredor del Mediterrani, doncs això,
ja, des ja de que, París... Ja que Màrius treu el tema del tren, jo afegiria, ho dic perquè aquest cap de setmana he d'anar a Marsella i he de passar per Montpellier. I una de les dificultats que tinc és que encara no hi ha accés directe amb velocitat alta.
Hi ha un tram que
hi ha un tram que sí, però has de fer canvis. Per tant, aquest és... Mas va parlar d'això? A mi m'hagués agradat que hagués parlat d'això.
No,
segur que li interessa també, però potser ahir no li va donar tanta
importància.
Les referències periodístiques no ho diuen, perquè això és molt important. Portem molts anys de retard amb la connexió ferroviària en França, no només el corredor mediterrani, que és importantíssim per les mercaderies, sinó fins i tot la connexió de passatgers. Has d'anar fins a Figueres-Vilafant...
Perpinyà-Montpellier, no?
Hi ha un tram que no és alta velocitat, que vas amb el mateix tren d'alta velocitat, però no ho és. I no ho és perquè el govern francès no ho ha volgut.
Encara no ha connectat...
És una qüestió de prioritat política a França. Per França, el sud no és prioritari. Vull dir, el sud, el Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, no és prioritari. Mm-hmm. Per tant, per desgràcia, ens topem amb aquest rebuig.
O sigui, l'únic... Catalunya, però Espanya, des del punt de vista, exactament, l'avió o vaixell, la sortida cap a Europa només és França. I, per tant, sempre hem estat a conseqüència de França, perquè les carreteres del sud de França, doncs, molts han sigut dolentes, també, no? I això va dir per què? Perquè era per ells, perquè el sud té contra poc, però sobretot perquè el veí de baix no li beneficia. Mm-hmm. Sistemàticament.
I en tot cas, de Barcelona a Marsella, per curiositat, que es pot anar una hora i mitja o així? O
no, ui, de Barcelona a Marsella, mínim, si tots els canvis van bé, 5 hores i escaig. gairebé 6 hores, si els canvis van bé.
Ah, però llavors, si hi ha... Clar, amb alta velocitat directa serien 3 hores, potser.
Amb alta velocitat, sí, perquè probablement hi hagi menys de 700 quilòmetres.
Per això, com a Madrid, vaja, però, dues hores i mitja, 3.
Però és molt més llarg que a conseqüència dels canvis.
Bé, senyors, deixem el tema ferroviari, el tema sobiranista i el tema econòmic molt ràpidament del que està passant a Turquia. Quines creuen que són les claus? Què pot estar passant en aquest país?
A veure, jo en primer lloc, jo penso, espero no equivocar-me, que a Turquia en aquests moments no hi ha una revolució, no hi ha una primavera àrab. Hi ha un descontent molt gran per les mesures en part arbitràries i autòcrates del govern d'Erdogan, que per altra banda és un govern democràtic, tot s'ha de dir. I aquest descontent ha calat sobretot en sectors de població urbana i de classe mitja. I jo crec que és l'expressió d'un descontent. No sé si anirà a més. Aquest descontent pot durar dies, pot durar setmanes. Però ara per ara no tenim elements per dir que sigui com una primavera àrab. Ara per
una
ara.
Revolució que faci...
D'alguna forma és inversa la primavera, en el sentit de que dels dictadors...
A més.
Això, però per mi és un dels elements, que jo crec que tenen tota la raó, perquè és un aspecte molt important. Turquia és un país que els darrers anys ha crescut molt. Ha tingut creixements del 7% del PIB, etc., que són molt. La zona d'Istanbul ha crescut molt, faran un altre pas pel Bòsfor. No? O sigui, creix molt. Ara bé, hi ha un element que, primer, que per mi és important, és la islamització que s'està fent de forma continuada. Una societat com la que Kemal Atatürk va fer diguem, una societat laica, sí. No laicista, però sí laica,
sí.
Inclús en uns militars que controlaven això, han arribat aquests islamistes que, tot i ser en principi moderats, el procés d'islamització és claríssim. I llavors això fa de que hi hagi determinats àmbits de la societat que no el vulguin.
Recordem que el partit d'Erdogan és islamista, moderat,
sí.
Es defineix.
No de la radicalitat d'altres, però que hi ha una islamització està claríssim.
Per exemple, un dels elements, si voleu, anecdòtic, però que és real, que els protestants, els que protestaven aquests dies,
sí,
en els carrers d'Istanbul i sobretot d'Ankara, doncs es queixaven, és que, per exemple, a partir d'ara no es podrà vendre alcohol a les universitats. Tu, Màrius, que estàs a una universitat, doncs sí. En el bar de la universitat no podreu vendre alcohol. No sé si aquí es pot o no es pot.
Nosaltres no, perquè no tenim bar. Però hi ha facultats on realment sí que...
És a dir, que el comú de les protestes és una mica defensar també la laïcitat, la llibertat, potser sí. Contra un no. Govern més controlador. Sí. Seria no. Aquesta la...
És a dir, és una mica la llei del pèndol. Atatürk va fer un estat laic i ara sembla que es vulgui tornar a un estat islàmic. I... És clar, jo crec que el que la societat no vol és passar d'un extrem a l'altre. Si les coses es fessin d'una manera més moderada, la societat ho hagués acceptat.
Sí, senyor Duran, perdoni, sí, senyor Penya, no. Després.
Jo crec que són temes estrictament culturals, no? Perquè hi ha algunes de les argumentacions sobre algunes manifestacions són també versemblants, no? Inversemblants, com per exemple que volien construir un centre comercial i talar doncs, un parc que hi havia a prop de la ciutat. Bueno, algunes qüestions d'aquestes, jo crec que se'ns barregen les informacions en aquests moments, i com que el que és notícia és la manifestació i la similitud, diem, amb els països àrabs, jo crec que aquí se n'està fent un aigua barreig que no sé si ens permet treure l'aigua clara del que està succeint allà. Jo no el veig en aquests moments encara un país radicalitzat. I espero que no hi arribi, perquè a més diem, és un país molt interessant, no? I veus una transició des de la cultura europea cap a la cultura àrab, no? I per tant espero que això es resolgui favorablement.
Bueno, sí. Atatürk hizo un proceso de occidentalización forzado y a sangre y fuego, con millones de víctimas. Especialmente ese proceso fue en el mundo urbano y costero de la península de Anatolia. El interior siguió con unos esquemas islamistas tradicionales. Precisamente los problemas que tenemos ahora son que hay un gobierno que es islamista, que para mí, es un islamismo radical, porque lo que quieren es llevar a la Sharia finalmente. No a lo bestia.
Lo que pasa es que está integrado democráticamente, ¿no? No sí. Acepta el sistema, para entender. No
sistema,
es un partido antisistema.
Para cambiarlo, es decir, en ese sentido es antisistema. Pero de lo que se trata es, para este gobierno, es de hacer una serie de reformas que lleven a la implantación de la Sharia. No a lo bestia, como pasa en todo el Magreb, el norte de África...
O en Nigeria, por ejemplo. Sí.
En Nigeria, pero es el proceso. ¿Dónde se están produciendo las protestas? Allí donde se realizó esa occidentalización, en los centros urbanos, especialmente en los centros costeros. Bueno, pues ahí está la cuestión. Es el enfrentamiento entre que está dentro de todo el mundo islámico, entre un deseo de ser como, no de ser occidentales, pero de ser como Occidente.
Fins i tot entrar a la Unió Europea.
Exactamente, que choca con toda una serie de tradiciones propias de aquellos pueblos, de aquellos países, en cuanto a religiosas, culturales y de otro tipo de expresiones.
Una mena de xoc de trens, però que esperem que no vagi a més, perquè també segur que els turcs volen la cohesió dintre de la diversitat que tenen entre ells mateixos, no? Sí que tenen un sentit de país, no? També un sentit de poble, un sentit nacional. Bé, molt interessant,
molt
em
fort,
sembla aquesta anàlisi.
De sentit de país el tenen molt fort.
Sí, sí, per això,
penso
per això,
que
de vegades també...
Va haver un imperi, l'imperi otomà. Clar, i això pesa encara.
Sí, sí, però vaja, que ens recordi ara Antonio Peña, doncs això, que hi ha hagut víctimes, com sí, hi va haver la Revolució Francesa, i ara la veiem com el referent de la democràcia, no? Sempre n'hi ha hagut, malauradament, costos humans que no són mai desitjables. Doncs veurem si traiem l'aigua clara en un futur sobre Turquia. No tenim temps avui de parlar de la llei d'educació a la tertúlia, però sí que ho farem després amb el mateix Antonio Peña, que com a professor de religió i membre d'un sindicat d'aquest col·lectiu ens analitzarà alguns aspectes del projecte de llei que tornarem a comentar segur perquè encara falta per la tramitació parlamentària en altres tertúlies. Gràcies, Màrius Duran, Daniel Arasa i Alfons Calderón. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I amb Antonio Peña ens quedem per, després de les notícies, parlar de la llei educativa, també de la classe de religió. També tindrem altres temes culturals i socials. Parlarem, per exemple, de la festa del Sagrat Cor de Jesús amb un membre de la Junta del Temple del Tibidabo, amb Gregorio Peña, que ens parlarà d'aquesta important festa per a l'Església. Això i més fins a les 10. Quedeu-vos amb nosaltres.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, encara no ha concretat quin serà l'objectiu de dèficit per Catalunya, però ha assegurat que a Barcelona hi haurà objectius de dèficit diferenciats per comunitats autònomes. Això sí, Montoro ha descartat que Catalunya tingui un objectiu de dèficit per aquest any que arribi al 2%, com reclama la Generalitat, perquè, segons argumenta, no es poden tenir més números vermells que l'any passat. El dèficit del 2012 va ser de l'1,96% del producte interior brut. En la plana internacional, els enfrontaments entre els manifestants i la policia a Turquia s'ha cobrat una nova víctima mortal. Un noi de 22 anys ha mort a l'hospital després d'haver rebut l'impacte d'una bala durant una manifestació al sud del país, a prop de la frontera amb Síria. Ara, la policia turca ha iniciat una investigació sobre les circumstàncies de la mort d'aquest jove, que és la segona víctima que hi ha hagut a causa de les protestes, que ja fa 5 dies que duren. La Unió Europea veu possible que la Generalitat i el govern espanyol arribin a un acord per desenvolupar el dret a decidir de Catalunya, segons ha afirmat Artur Mas. Des de París, ahir el president de la Generalitat va apostar per esgotar les vies de la negociació amb Espanya abans de demanar el suport internacional per tirar endavant la consulta i va afirmar que l'obstacle no és la Constitució, sinó que se'n faci una interpretació restrictiva. I a El Salvador els metges han fet una cesària a la dona coneguda com a Beatriz, que tenia un embaràs amb risc de mort i duia un fetus al qual li faltava un parell del cervell, una part. La jove de 22 anys té una malaltia renal i també lupus, una patologia que desgasta el sistema immunològic i que empitjora cada dia amb l'embaràs. El nadó ha nascut sense cervell i amb anomalies molt greus. Finalment, malauradament, ha mort al cap de 5 hores. La mare està en perfecte estat.
El fet d'estar sense treball durant molt de temps o la dependència prolongada de l'assistència pública o privada mina la llibertat i la creativitat de la persona i les seves relacions familiars i socials, amb greus danys en el pla psicològic i espiritual. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dia, a 11:45 de la nit, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària nocturna amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A mi m'agrada poder triar entre més productes i preus que em permetin estalviar.
Jo busco qualitat, ofertes i estalvi. Estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor. Estalviar ara amb les millors ofertes.
I estalvia en properes compres amb el 10% en alimentació, neteja, perfumeria i per a farmàcia.
Fins al 12 de juny, doble estalvi d'Hipercor.
Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Les 9 i 9 minuts, portem parlant ja uns dies de la llei d'educació, del projecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, la LOMCE, també coneguda amb el sobrenom de Llei Verd, fent referència al ministre d'Educació, José Ignacio Wert. Recordem que ja fa un parell de setmanes aproximadament que l'executiu de Mariano Rajoy aprovava aquest text i ara el projecte passa al Congrés, després al Senat. Allà hi haurà debats intensos, primer les esmenes a la totalitat, després les esmenes parcials, i en un procés de diàleg aquest text pot ser modificat, tot i que el PP, teòricament amb la seva majoria absoluta, el podria treure endavant. Això sí, amb l'oposició ja clarament manifestada d'una bona part de la comunitat educativa i de sectors importants de la societat civil. En qualsevol cas, avui analitzarem, des del punt de vista del que és l'assignatura de religió, sobretot, aquest projecte de llei. Ho farem amb Antonio Peña, que ja ens ha acompanyat a la tertúlia i que és membre del Sindicat de Professors de Religió, PREC. Antonio Peña també és historiador i, com dèiem, professor de religió. Senyor Antonio Peña, tot i que ja ens ha acompanyat, el tornem a saludar. Molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, del que és la llei d'educació, aquesta llei tan criticada, de vegades en alguns punts també elogiada, per exemple, la cúpula de la Conferència Episcopal Espanyola ha dit obertament que té aspectes molt positius, sobretot en referència a la classe de religió. Però tot el que són les qüestions relacionades amb la nova filosofia de l'esforç que vol introduir aquesta llei, amb més controls, més revàlides o equivalents, i també doncs, el que és l'acció del govern per definir uns mínims de continguts de les matèries que es donen en els nivells educatius a Espanya, i també tot el que són les qüestions competencials de les autonomies, que això també ha creat molta polèmica, les autonomies dels centres i, com dèiem, la classe de religió. A nivell general, quina és la seva opinió del projecte de llei?
Primero, es un proyecto de ley, habrá que ver cómo queda finalmente, y que en estos aspectos que ha señalado creo que es positiva. Concretamente pues para la materia de religión tampoco es que avance mucho, pero sí que hay algún puntito que es valorado, desde mi punto de vista, muy positivamente. Por ejemplo, hasta ahora pues no hay una alternativa clara a la materia. A partir de ahora sí va a haber una alternativa clara. Por ejemplo, ética o valores culturales en primaria, una ética en secundaria, que es lo que se tenía en los años 80. Entonces, a ver, tampoco es que sea una novedad, es una un poco volver a una, la situación anterior. En el bachillerato, pues la materia no cuenta para, por ejemplo, la obtención de becas. Ahora, con esta ley, al menos tal como está, sí que va a contar. Y bueno, estos dos son los puntos básicos que son positivos desde mi punto de vista, que podrían ser muchos más, especialmente por lo que hace a la situación de la materia de religión en el resto de Europa. ¿Cuál es la situación de la materia en el resto de Europa? Pues muy sencillamente, tenemos una Europa donde en 14 países de la Unión Europea la materia es obligatoria. Además, muchos de estos países son confesionales, es decir, tienen religión oficial. Por ejemplo, Gran Bretaña, por ejemplo, Noruega, por ejemplo, Dinamarca, por ejemplo, Suecia.
Son països confessionals, en aquest cas evangèlics o anglicans, segons el cas.
Luteranos, i curiosament són els països més avançats d'Europa.
I ofereixen religió confessional optativa, per exemple, aquests països, com seria aquí?
En algunos, como el caso de Alemania, es obligatoria. Y tienen que ser los padres que no quieran que sus hijos cursen estas materias, o esta materia, que hagan una declaración que yo no quiero que mi hijo curse. Entonces, hay una alternativa también clara, tipo que va de la ética a la filosofía.
A Espanya, l'assignatura de religió, d'acord amb l'article 27 de la Constitució, està garantida pel que fa al seu oferiment obligatori als centres públics i elecció optativa per part dels pares i mares. Fins ara havia tingut un estatus d'avaluable i no computable, amb una alternativa potser doncs, poc definida, segons han denunciat en algunes ocasions els membres del col·lectiu de professors de religió. Ara bé, com vostè ha dit, millora una mica perquè hi ha una alternativa i com podem explicar aquesta part de la societat que pot ser bo que hi hagi aquest oferiment de la religió confessional, també d'acord amb uns pactes que hi ha amb la Santa Seu? Perquè de vegades es diu, oh, la religió es vol colar a l'escola pública, es vol imposar com a bueno, obligatòria.
Hay que tener en cuenta a partir de un hecho. Hemos tenido unos gobiernos, por ejemplo, los de Felipe González. Hemos tenido en Cataluña, por ejemplo, los dos gobiernos tripartitos. Ninguno de estos, cuando estuvo en el gobierno, tuvo la facultad de legislar, quitó esta materia. Ni siquiera propuso reformas constitucionales para este aspecto. Es decir, es, desde mi punto de vista, más bien, cuando está en la oposición, una parafernalia. Todo este discurso. Pero cuando están en el poder, cuando están en el gobierno, se olvidan de ello. Este es un aspecto fundamental. El resto que me planteas, pues sencillamente, si tú estás en Arabia Saudí, tú vas por una carretera y ¿qué es lo primero que ves? Al fondo, el pueblecito y una cúpula con una media luna. Eso ya te está marcando dónde estás, te está marcando incluso un ambiente cultural, social, incluso cómo ha crecido geográficamente una población. Cuando tú vas por una carretera en Cataluña, por ejemplo, te acercas a un pueblo y ¿qué es lo primero que ves? Pues ves
una torre, una creu, una
campanario, catedral. El campanario de la parroquia. Bueno, eso está marcando la historia, la sociedad, la distribución espacial. Los pueblos muchas veces, muchísimas veces, crecían en torno a un monasterio. Ahí se instalaba la gente. Con lo cual, culturalmente, es fundamental saber de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir. Y eso ya cada cual, pues podrá escoger, yo quiero ir hacia tal sitio, hacia tal otro. Bueno, vale, pero al menos, ¿de dónde vienes? ¿Cuáles son tus raíces? Hay otra cuestión, que la clase de, o la materia de religión no es catequesis. La catequesis es y se da en la parroquia. ¿Para quién? Pues para aquellos que quieren ser cristianos, en este caso católicos, y para los cristianos y católicos que quieren incrementar y mejorar en su fe. En clase de religión lo que se hace es reunir toda esa expresión cultural y social que ha permitido pues que seamos ahora pues lo que somos, una sociedad occidental.
I això és plenament cristiana. Això és plenament compatible, aquesta definició de les arrels cristianes, amb la no confessionalitat, que també d'acord amb la Constitució i el marc legal espanyol i autonòmic tenim actualment.
Sí, és que ser un estado aconfessional no significa ser un estado laico. Un estado laico es un estado que no solo no tiene religión como estado, sino que no reconoce que la sociedad tenga religión. Entonces te la guardas en tu casa o para ti o para cuando duermas. El estado aconfesional es aquel que no se declara religiosamente por ninguna tendencia, pero reconoce que la sociedad sí la tiene. Y entonces refleja en sus leyes que eso es positivo. Ya sea cristiano, islam, religión judía, cualquiera. Y eso hay que defender, protestante, eso hay que defenderlo y hay que apoyarlo. Y esto es lo que dicen toda la legislación, por lo menos europea, pero también internacional. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su artículo 3, afirma: los estados parte en el presente pacto, forman parte del presente pacto, se comprometen a respetar las libertades de los padres y hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. También hay que decir una cosa, que el Estado no tiene el derecho de la educación, a educar, no. Son las familias, los padres, los que tienen derecho a la educación. Y el Estado lo que tiene que hacer, y así está reconocido en las leyes, es facilitar, vehicular esa posibilidad.
També pot, però, definir continguts o pot definir formes, sempre que siguin diversos al servei de la pluralitat, perquè de vegades també s'ha criticat, aquest govern se l'està criticant en l'àmbit espanyol i l'anterior per intents suposats d'adoctrinament.
Sí, sí, eso ya son cada partido, cada tendencia ideológica, pues tiene sus orientaciones. Pero lo que ha de facilitar un Estado es que las familias puedan ejercer ese derecho y vehicular los medios públicos, privados, y dar ese marco legal.
Avui estem parlant amb l'historiador i professor de religió Antonio Peña, que ens analitza alguns aspectes del projecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, la reforma educativa del govern espanyol. Ens l'ha valorat en línies generals com a positiva, tot i que encara s'ha de veure doncs, com evoluciona la tramitació parlamentària. Una de les crítiques que estan arribant, quan hem parlat amb diversos representants o de la comunitat educativa o de sindicats, de la societat civil o també de l'àmbit de la política, una de les crítiques, deia, més contundents és contra el que, segons molts, és una visió doncs, com retrògrada o antiquada de l'educació. Vostè com ho veu? Què en pensa?
Bueno, yo creo que todos los padres, ¿no? Que los es que sus hijos tengan un concepto del esfuerzo, del trabajo, de la labor bien hecha, del cumplimiento del deber, pues yo creo que eso es positivo. Si alguien lo considera retrógrado, bueno, sí que yo, como profesor de religión, especialmente en la escuela pública, veo muchos casos que a los padres les importa, bueno, no les importa nada, que sus hijos que hagan lo que les dé la gana, que, bueno, pues van creciendo como auténticos, no el buen salvaje rusoniano, sino el simplemente salvajes, sin ningún, de una forma anárquica, sin ningún tipo de orientación. Esto es negativo para el propio niño. El propio niño está pidiendo de muchas formas que le orienten. A veces rebelándose contra unas normas. En casa, pues oye, no llegas más tarde de... Y lo que tiene que hacer el niño es rebelarse contra eso. Y los padres, oye, pues has de llegar. Y ir encauzando de esa manera. Bueno, pues dar toda esta serie de valores yo creo que son positivos.
Bé, doncs veurem com és el que dèiem, l'evolució de la tramitació parlamentària de la llei Wert. La comunitat educativa en bona part, tots els grups del Congrés excepte el PP, que té majoria absoluta, de moment s'han mostrat en contra, i aquest clam social, no?, per un pacte escolar, de moment no sembla que el tinguem a la vista. Sobre això d'una educació, un sistema educatiu més pactat, vostè, quina és la seva opinió?
Bueno, yo creo que todo lo que, o casi todo lo que sea pactar, acordar, es positivo. Y bueno, a partir de ahí, pues siempre...
Siempre es desitjable, y sí. Sobre todo que no canvie segons el govern de torn.
Y que, por supuesto, sea estable, y no cada gobierno, pues una ley nueva y otra ley nueva. Total, para ser los últimos en educación y en conocimientos, y ves chavales de la ESO que no saben prácticamente poner sujeto, verbo, predicado. Entonces, bueno...
Una última qüestió, senyor Antonio Peña. Com està ara mateix la situació dels professors de religió dels centres públics catalans? Perquè de vegades a través del seu sindicat i altres sindicats, també hi ha un altre sindicat de professors de religió, la Federació d'Ensenyants de Religió de Catalunya, o sindicats multisectorials on hi ha professors de religió, de vegades han expressat la seva queixa perquè de vegades alguns centres, apel·lant a la poca demanda d'alumnes, doncs, han intentat suprimir l'assignatura, quan, evidentment, des d'un punt de vista legal, ha de ser oferta pels pares que ho vulguin.
Sí, la matèria tiene que ser, és d'oferta obligatòria. Un centro que no lo ofrece, bueno, pues se puede llevar a denuncia tanto al obispo, a la diócesis, como a los servicios de inspección. Y, bueno, no tiene que haber... es lo que algunos centros, algunos directores suelen hacer, es presionar a los padres, bueno, que si su hijo hace... Bueno, pues estas presiones también tienen que ser denunciadas. Y este es el principal problema, que la actitud de los equipos directivos. Y bueno, a partir de ahí, bueno, que los padres sepan que tienen ese derecho y que los centros la han de ofrecer de forma obligatoria. Uh-huh. En la ESO, en primaria, en la ESO y en el bachillerato. Uh-huh.
Primària,
no consentir pressions.
Vostè ens havia comentat feia pocs anys, doncs, que havia patit alguna situació en algun centre de la comarca del Barcelonès. Ara està bé, per això, en el centre on està?
Sí. Y no hay ningún problema. Y se respeta la legislación y se tramitan las demandas, porque esa es otra cuestión. El padre puede hacer la solicitud en la matrícula o incluso una solicitud en un papel, una declaración, quiero que mi hijo haga, firmado, a fecha de, y eso no se tramita. Con lo cual, esa solicitud no llega a la administración. La administración no lo puede comunicar al arzobispado o al obispado adecuado, concreto. Entonces, no se puede... remitir un professor de religió.
Moltíssimes gràcies, senyor Antonio Peña, per haver-nos acompanyat avui com a professor de religió, com a analista i com a historiador, com a home d'educació, també com a pare de família, sí. Oi? Haver-nos parlat de la seva visió d'aquesta reforma educativa. En tot cas, el que desitgem és que pel bé de tothom, pel bé comú, pel bé del país, doncs, puguem tenir un sistema educatiu sòlid, si pot ser acordat, i de la màxima qualitat possible, sigui amb aquest text o sigui amb un altre, que esperem que es puguin fer canvis tenint en compte la gran oposició que hi ha al text actual. Gràcies novament, que vagi molt bé i també salut per a l'assignatura de religió tan necessària per a la cultura del nostre país. Molt bon dia, senyor Antonio Peña.
Efectivament, moltes gràcies.
I abans de passar a l'apunt d'actualitat que compartirem amb el Gerard Carrión sobre uns premis que es lliuren avui, us oferim el llibre del dia. És el llibre que es titula Retiro espiritual para avivar la fe, escrit per Juan Moya Corredor i editat per Cuadernos Palabra. Aquest llibre en castellà sobre l'espiritualitat, sobre camins per fer un recés espiritual, podeu tenir-lo si ens truqueu al 93-409-2772, 93-409-2772. Si ens truqueu ara o durant els propers minuts entrareu en el sorteig d'aquest llibre, Retiro espiritual per avivar la fe, de Juan Moya Corredor, editat per Cuadernos Palabra.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica.
Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel. El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Estiu ens vestim amb molts més colors, oi? I tant. I aquest estiu em costarà molt poc portar-los tots. Blau marí, de colors pígol, blau gel...
I com ho faràs?
Amb l'estiu fantàstic del Corte Inglés. M'he comprat samarretes de tots els colors per només 4,95 euros.
4,95 euros? Fantàstic!
Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí. Estiu fantàstic al Corte Inglés.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. L'apunt d'actualitat, ara mateix.
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va lliurar diumenge a l'Espluga de Francolí els Premis Baldiri Reixac, instituïts per la Fundació Lluís Carulla com a estímul i reconeixement a l'escola catalana. D'altra banda, els Premis Baldiri Reixac estan destinats al reconeixement d'aquesta escola i a la qualitat i són dotats per la Fundació Lluís Carulla. D'això parlarem durant els propers minuts. Gerard Carrión, bon dia novament.
Hola, Ignasi, molt bon dia. Doncs sí, avui hi haurà el lliurament dels guardons. Els premis van estar guardonats diversos alumnes, escoles, també mestres i professors. Els guardons els rebran aquesta tarda a les 7 al Palau de Pedralbes, de mans de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. Entre els diversos centres hi ha una escola cristiana, com són els jesuïtes del Poble Sec, el Col·legi Sant Pere Claver. Ens atén per parlar tot plegat el director de la Fundació Lluís Carulla, el senyor Carles Duarte. Senyor Duarte, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres de l'interès per aquesta informació.
Bon dia, senyor Carles Duarte. Recordem que Carles Duarte, entre altres missions, ha estat conseller de la presidència. També és un conegut poeta català i amic de casa nostra, per què no dir-ho? Gràcies.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Senyor Duarte, ens podria explicar una mica com estan els preparatius per aquesta tarda a les 7 en punt? Doncs hi haurà aquest lliurament de premis de mans de la consellera d'Ensenyament.
Sí, aquest és un acte per nosaltres fonamental. Nosaltres, avui, de fet, estem commemorant els 35 anys d'aquests premis. Per tant, vol dir tota una trajectòria de compromís amb la catalanitat, amb la qualitat de la nostra escola. L'escola és el punt d'arrencada del futur del país, són els valors que s'hi transmeten, el sentit de responsabilitat, la voluntat d'aprendre. Tot això és essencial perquè un país tingui el gruix, tingui la dignitat, tingui la preparació i l'ambició que ens calen. I doncs, des de fa tots aquests anys, fa 35 anys, la Fundació hi aposta amb una gran determinació. I quan realment veus el contingut dels treballs guardonats, tant els dels alumnes que es van lliurar diumenge a l'Espluga de Francolí, com heu recordat, com en el cas dels treballs, les propostes i els projectes dels mestres els premis a les escoles, doncs esclar, quedes realment impressionat. Jo crec que ens hauríem de sentir tots més orgullosos del que és el nostre món educatiu, del que és capaç de crear, de transmetre, i de la seva diversitat. I jo crec que en aquest sentit nosaltres des de la Fundació ho volem fer públic, ho volem destacar, i volem refermar aquest vincle entre societat i escola tan indispensable.
Des de la Fundació Lluís Carulla veuen que les escoles s'interessen doncs, per aquest projecte? I aquests...
Les escoles s'interessen molt. Les escoles, evidentment, doncs, confessionals, però també escoles públiques, escoles d'arreu dels territoris de llengua catalana, escoles, en aquest cas, per exemple, si sumem tots els treballs, doncs hi ha treballs, evidentment, hi ha premis a València, hi ha premis a Mallorca. També hem tingut premis en aquesta edició per la Franja, no? I per Andorra, no? I per tant, diguem-ne, aquesta dimensió tan àmplia que, evidentment, diguem-ne, des de la Fundació nosaltres convidem a presentar-s'hi, però que, evidentment, si hi ha aquesta resposta és per la il·lusió que des de les escoles, els mestres, els alumnes, hi ha per participar amb els premis del Didier Reixac, amb els valors que s'hi poden associar, no? Realment fa molta il·lusió de comprovar que aquest entusiasme pels premis Baldira Reixac, que any rere any doncs, es renova, també en situacions de majors dificultats com les actuals. Un aspecte que també em sembla que és rellevant de destacar és que la Fundació Lluís Carulla posa la infraestructura, evidentment, no?
Clar.
Però home, diguem-ne, la dotació dels premis prové íntegrament de les aportacions que fan els destinataris de la nostra Nadala. Nosaltres publiquem cada any una Nadala, aquest any serà dedicada als castellers, i els que reben la Nadala lliurement doncs, fan una aportació que íntegrament arriba després a les escoles i als alumnes i als mestres a través de les dotacions dels premis. I estem parlant de més de 110.000 euros. Per tant, diguem-ne, en certa forma la Fundació canalitza aquest compromís del conjunt de la societat cap a la seva escola. No?
Doncs s'han presentat més de 200 candidatures, Déu-n'hi-do, una xifra molt important.
Sí, i a més jo voldria destacar que aquest és un jurat, el que concedeix aquests guardons, que és d'una gran responsabilitat i d'un gran compromís. Aquest és un jurat que es reuneix pràcticament durant 3 mesos. Almenys els jurats dels premis es reuneixen una vegada, una reunió d'una hora, màxim dues, i prenen decisió. No, en aquest cas, diguem-ne, es reuneixen cada dimecres al llarg de pràcticament 3 mesos, visiten les escoles que seran guardonades. No hi ha cap escola guardonada que no hagi estat objecte de visita. Evidentment, se'n visiten d'altres que no són guardonades. Però, en tot cas, vull dir que realment el veredicte és un veredicte independent, és un veredicte emès per persones amb trajectòria molt qualificades i a més és un veredicte que mereix respecte i que dona autoritat d'encabat als guardonats. No?
Avui hem parlat amb Carles Duarte sobre aquests premis que avui es lliuraran a l'Escola Catalana en un acte a les 7 de la tarda presidit per la consellera Irene Rigau al Palau de Pedralbes de Barcelona. Gràcies per haver-nos atès, senyor Duarte. Aclarim que vostè va ser secretari general de la presidència, no conseller, però vaja, va estar molt en el govern català.
Exacte.
Sí, en els últims anys... Els últims anys de Jordi Pujol.
I ara soc president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Sí, sí.
Doncs novament agraïts perquè ens hagi atès aquests minuts en directe, senyor Carles Duarte. Salutacions des de Ràdio Estel i fins una propera ocasió.
Gràcies a vosaltres i l'enhorabona per la feina que dueu a terme.
Gràcies. Moltes gràcies i endavant amb aquesta tasca de fomentar la llengua catalana, la cultura escrita i els valors de la societat del país.
Així ho farem.
Adéu-siau.
Bon dia, adéu-siau.
Adéu-siau.
En primera persona. Una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 6 minuts i mig de 2:15 avui amb una mica de retard. Donem pas al comentari de l'actualitat que ens arriba en aquesta ocasió de la mà del sacerdot i periodista Jordi Piqué. Mossèn Piqué, bon dia, endavant.
Bon dia. Hi ha a Barcelona un barri amb una clara data de fundació. No tots els barris, i fins i tot els més antics, poden tenir historiat el dia en què va néixer el barri. Doncs en el cas que ens ocupa, tenen clar el dia. El dia en què es posà la primera pedra del barri. Fou el 31 de maig de 1953, ara fa 60 anys. És el barri dit de les vivendes del Congrés Eucarístic, que són aquelles que es van construir, aquells habitatges construïts poc després del Congrés Eucarístic Internacional que es va celebrar a Barcelona al maig de l'any 1952. Molts oients encara potser recordem aquelles dates, aquells esdeveniments. El cardenal Martínez Sistac i l'alcalde de Barcelona varen encapçalar les autoritats i les persones del barri i feligresos de la parròquia de Sant Pius de Zé que el diumenge dia 2 de juny al matí es varen aplegar a l'església parroquial per recordar el que fou l'esforç anomenat vivendes del Congrés Eucarístic. En rigor es van aplegar primer com una primera estació d'un petit pelegrinatge al lloc dels antics locals parroquials. D'allí, preveres, arcabisbe, preveres, revestits ja amb els ornaments, varen fer una mena de processó cap a la espaiosa església actual. I allí es va celebrar l'Eucaristia. Com va dir el cardenal en la seva homilia, davant del problema de l'habitatge, tan greu en aquells moments, la comunitat catòlica de Barcelona va ser creativa i va fer aquell barri, aquelles vivendes, promovent uns habitatges dignes per a les famílies que en tenien necessitat. Eren els anys del barraquisme, Somorrostro, etc. Dos noms em semblen emblemàtics a l'hora de recordar els 60 anys del Congrés de les Vivendes del Congrés Eucarístic. La coordinadora d'entitats del barri farà un conjunt d'activitats fins a l'any vinent. Però aquests dos noms, que sens dubte sortiran en les exposicions fotogràfiques i altres iniciatives, són els de el bisbe Gregori Modrego Casaus, que fou l'iniciador del projecte. Fou també l'ànima d'aquell Congrés Eucarístic Internacional. I després el doctor Narcís Jubany i Arnau, que després fou cardenal. Aleshores era, si no recordo malament, canonge. L'any 56 fou nomenat bisbe auxiliar de Barcelona, més tard bisbe de Girona, i des de Girona tornà a Barcelona com a arcabisbe i després fou nomenat cardenal. Però el doctor Jubany, Narcís Jubany, jurista, home de seny, home català 100%, va ser el braç dret del doctor Modrego en aquesta iniciativa de la que 60 anys després en podem donar gràcies a Déu i estar-ne contents. Que tinguin un bon dia.
Ràdio Estel. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel. Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, regeneració de la política. Calen lleis, però sobretot una educació amb valors. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalvia ara amb la llet Hipercor sencera, desnatada o semidesnatada, a 77 cèntims el litre a la península.
En comprar dues caixes de 6 litres, regal d'una ampolla d'oli d'oliva verge.
I estalvia en properes compres amb el 10% de bonificació.
Acostuma't als nostres bons preus.
Doble estalvi d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
3 minuts i seran 3 quarts de 10. Retiro espiritual para avivar la fe, un treball de Juan Moya Corredor. És el llibre que us oferim avui, amics oients. Ja sabeu que ens podeu trucar per entrar en els sorteig que farem durant els propers minuts. Ara mateix ens podeu trucar al 93-409-2772, 93-409-2772. Ens truqueu i entreu en el sorteig d'aquest llibre Retiro espiritual para avivar la fe de Juan Moya Corredor, editat per Quadernos Palabra. I ara parlem durant els propers minuts de la festa del Sagrat Cor de Jesús que se celebra aquest divendres. Cinc dies després de la solemnitat del cos i la sang de Crist, el Corpus, una festa molt viscuda a les nostres esglésies a nivell sacramental, però també als nostres carrers, amb les populars processons de Corpus i les catifes de flors, doncs, com deia, cinc dies després, l'Església celebra la festa del Sagrat Cor de Jesús, una devoció central en el mes de juny i en aquest divendres posterior a Corpus, a moltes esglésies de Catalunya es promou la devoció al Cor de Jesús, és a dir, al Jesús que és fill de Déu i que és misericordiós. És el cas del temple expiatori del Tibidabo, aquesta obra que va profetitzar i que va voler que es tirés endavant Sant Joan Bosco en la històrica visita que va fer a Barcelona l'any 1886. Del Sagrat Cor de Jesús parlem durant els propers minuts amb Gregorio Peña, que és membre de la Junta del Consell de l'Obra del Temple del Tibidabo, també pare de família i membre de l'Adoració Nocturna a Barcelona. Senyor Gregorio Peña, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Ignasi. Com? Molt bon dia a tots els oients.
I podem dir també, per avançat, bona festa del Sagrat Cor de Jesús.
Pues molt bona festa a tothom, el dia el divendres, i ara ens preparem aquests dies per celebrar el dia del Sagrat Cor.
Primer de tot, el temple del Tibidabo, ens pot avançar què es farà, com ja és tradicional cada any, amb motiu d'aquesta festa? Hi ha una missa solemne al vespre. Sí. Quina és la previsió?
Mira, primer, exacte, anem a donar notícies dels actes que n'hi ha previstos, encara que tot el mes es dedica en el temple d'una manera especial al Sagrat Cor. El proper divendres, que és el dia propi del Sagrat Cor, hi ha una missa solemne a les 7 de la tarda, que estarà presidida per mossèn Jesús Sanz, que és vicari episcopal de Barcelona. I això a les 7 de la tarda. Per les persones que vulguin pujar i no tinguin mitjans, a les 5 i mitja de la tarda de l'Avinguda Vallcarca, número 1416, surt un autobús que els hi deixarà ja mateix al temple. I acabada la missa, aquesta que celebrem a les 7 de la tarda, acabada l'Eucaristia, hi ha un refrigeri, una invitació que ens fan els pares salesians, a tots els que anem a l'acte aquest del divendres. Després, una altra cosa important, que ja fa molts anys que es celebra, és el diumenge, o sigui, aquest diumenge, es celebra en el mateix temple del Tibidabo, a la part de dalt, el que és pròpiament no la cripta, que és la que tothom coneix, sinó el temple, que és la part de dalt, es celebra una missa solemne de consagració de les famílies al Sagrat Cor de Jesús. Ja fa molts anys que es fa aquesta missa de consagració de les famílies, recordant aquella promesa que va fer el Sagrat Cor a Santa Margarita Maria, que cuidaria de les famílies, que hi hagués pau, que hi hagués afecte i carinyo en les famílies en les quals es venerés la seva imatge del Sagrat Cor. La missa és a les 12, la celebra, la presideix Monsenyor Francisco del Cerro, que és el bisbe de Coria Cáceres, i després de la missa, per totes aquelles persones que hagin avisat prèviament, els salesians ens inviten a una paella a les 2 de la tarda.
Això serà aquest diumenge, posterior a la festa del Sagrat Cor de Jesús.
correcte, eh? El divendres és la festa del Sagrat Cor i com que hi ha famílies que tenen dificultats per el divendres assistir als actes de consagració, el que es fa ja fa molts anys és aquesta missa el diumenge, una missa dedicada especialment a la consagració de les famílies al Sagrat Cor de Jesús.
Avui estem parlant amb Gregorio Peña, membre del Consell de l'Obra del Temple Expiatori del Tibidabo, l'únic temple dedicat al Sagrat Cor de Jesús a la ciutat de Barcelona i un dels pocs de Catalunya, em sembla, en aquest cas, una església que és potser la de referència en aquesta festa de divendres. L'adoració nocturna suposo que també tindrà el seu funcionament habitual coincidint amb aquesta festa, aquesta setmana, oi?
Sí, ja voldria destacar el següent. El temple del Tibidabo és un temple expiatori, igual que ho és el temple basílica de la Sagrada Família. Aquest terme, temple expiatori, ara sembla que no es diu gaire, que molta gent quasi ni coneix què significa, i és un temple dedicat d'una manera especial a reparar les ofenses que els homes fem a Nostre Senyor. És un temple expiatori, a reparar aquestes ofenses que fem a Nostre Senyor, un temple dedicat al Sagrat Cor de Jesús. El Sagrat Cor el que representa bàsicament és l'amor de Déu als homes, l'amor de Crist, en aquest cas, als homes. Llavors, en aquest temple, com que pròpiament l'amor de Nostre Senyor es manifesta, tal com hem celebrat aquest diumenge passat, d'una manera molt especial en la presència eucarística de Nostre Senyor, el temple del Tibidabo té ja fa quasi 50 anys adoració perpètua, té la presència de l'Eucaristia i hi ha tors de persones que de dia i de nit sempre estem o uns o altres adorant a Nostre Senyor. L'adoració nocturna es fa a través de tors, comencem cap a les 11 de la nit i acabem a les 6 del matí, ja tenim moments per poder descansar, inclús per dormir 2-3 horetes, però totes les nits hi ha persones que pugen, grups de 5, de 10 persones, alguns està de 30 i pico persones, i durant el dia hi ha persones que també pugen a l'adoració eucarística, i clar, és un horari més dificultós per les persones que treballen, però hi ha gent que estan jubilats, gent que tenen la possibilitat un dia de festa a la setmana de pujar i comprometre's a fer aquesta adoració eucarística, que també fa a la nostra ciutat i a tota Espanya. És un temple expiatori nacional d'Espanya, tot.
En aquest cas és la gestió dels temples expiatoris que són en l'àmbit espanyol i que em sembla que dels pocs que n'hi ha, en tenim dos a Catalunya, la Sagrada Família del Tibidabo, i quants n'hi ha en total?
Pues no tinc ni idea, però no hi ha molts.
Per això, que em sonava que no arribava ni a la desena, potser.
No hi ha molts. Jo no ho conec, això, la dada aquesta exacta, no la conec.
No es preocupi. Avui amb Gregorio Peña parlem d'aquesta festa important, la del Sagrat Cor de Jesús, i tornant-nos a referir breument a l'adoració nocturna, a la Sagrada Família, coincidint amb la dedicació de la nau central, i ja des d'abans segueix funcionant un torn, no?, a la Sagrada Família.
Sí, de fet, per iniciativa d'una persona en concret que es va dedicar molt intensament a promoure-ho, s'ha creat no pròpiament un torn, una secció d'adoració, perquè segons els estatuts propis de l'adoració nocturna, l'adoració ha de durar 5 hores, Allà a la Sagrada Família, i jo participo també, i el que fem és una espècie de vigília llarga, comencem a les 8:15 de la tarda i acabem cap a les 11 de la nit, el segon dijous de cada mes. La veritat és que és un moment molt entranyable, perquè té un esperit no pròpiament d'estar tota la nit adorant, però sí de que tota la gent que vulgui pot participar, uns van a missa i es queden una estona, altres pel que fos, hi ha una comunitat religiosa d'un col·legi proper que fan la missa pel seu compte al matí, però després de que ja s'han sopat venen a estar-se allà una bona estona en l'adoració, i la gent entra i surt, fan qui pot les 3 hores, qui no pot les 3 hores pues fa 1 hora, 2 hores, i aquest sentit d'adoració eucarística, reconeixent la presència de Nostre Senyor, la presència real en l'Eucaristia, això és el que hem de cuidar tothom.
Doncs moltes gràcies, senyor Gregorio Peña, membre del Consell de l'Obra del Temple Expiatori del Tibidabo, per haver-nos acompanyat
gràcies
aquests minuts.
Gràcies a tu, Ignasi, i gràcies a la vostra cadena.
Doncs que tinguin bona festa del Sagrat Cor de Jesús aquest
gràcies.
Divendres. I recordar
igualment
que
també a vosaltres, a tots vosaltres.
També hi ha l'església del Sagrat Cor del carrer Casp, dels jesuïtes, hi ha també col·legis dedicats als Sagrats Cors, a Sarrià, Reina Elisenda, per exemple, el Col·legi Pare Damià, el Col·legi dels Sagrats Cors, així podríem seguir esmentant obres educatives i carismàtiques de l'església.
Sí, de fet, pensem, els cristians, això, que aquesta festa, molts diuen, no, és que és una festa ja que està passada de moda. L'amor no passa de moda. El Nostre Senyor, el Sagrat Cor, l'afecte, l'amor de Nostre Senyor Jesucrist, és el que ens ha de moure a estimar aquesta festa i celebrar-la.
Que vagi molt bé, novament, com dèiem, bona festa del Igualment. Sagrat Cor de Jesús. La tornarem a recordar divendres en el nostre programa diari. Senyor Gregorio Peña, bon dia i fins una altra. Adéu-siau.
Adéu, bon dia i fins una altra.
Minuts i mig i seran les 10. Estem en la recta final del programa El Primer Cafè de Ràdio Estel. Ja tenim guanyador del llibre que hem sortejat avui, que us hem ofert gratuïtament, el llibre El Retiro Espiritual para Avivar la Fe, de Juan Moya Corredor, un llibre editat per Quadernos Palabra. Són pàgines que pretenen ajudar els qui volen aprofitar uns dies durant l'any per viure especialment al costat de Jesús a través del recés i deixar de banda les obligacions ordinàries. El guanyador del llibre és Albert Fisses, entre els molts que ens heu trucat, el 93-409-2772. Albert Fisses, de Barcelona, és el guanyador d'aquest llibre. Moltes felicitats i ens posarem en contacte amb vostè. Segurament haureu trobat a faltar l'espai d'Història, Art i Patrimoni avui amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral i delegat diocesà de Patrimoni Artístic de Barcelona. Avui no li ha estat possible venir per un viatge, per una feina que tenia, però en tot cas, des d'aquí us saludem de part d'ell i us recordem que dimarts vinent, si Déu vol, tornarem a tenir-lo entre nosaltres en aquest interessant espai d'Història, Art i Patrimoni.
Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel. Reflexions sobre la nova evangelització. Així es titula el simposi que el Seminari del Poble de Déu organitza al Casal Sant Martí de Campelles de l'1 al 3 de juliol. Un tema important i ben actual d'Església que suscita la recerca amb nou ardor de nous camins i nous mètodes per tal de fer arribar amb més frescor i vigoria el missatge de l'Evangeli a la gent d'avui. Per més informació, truqueu al 692-603-180 o bé escriviu-nos a csm@spdd.org. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, regeneració de la política, calen lleis, però sobretot una educació amb valors. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93-409-2810. Catalunya Cristiana.
Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalvia ara amb un televisor Samsung LED de 42 polzades per 499 euros.
Pots pagar-lo en 12 quotes de 42,33 euros al mes. Informa't de les condicions.
I estalvia en properes compres amb el 10% de bonificació en tots els articles Samsung.
Doble estalvi d'Hipercor. Preu i per millor.
Preu vàlid a la península.
El Primer Cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
sol, encara que no brilli. Crec en l'amor, encara que no el senti. Crec en Déu, encara que no el vegi. Oh, sí, crec en la pau. Crec en el sol, encara que no brilli. Crec en l'amor, encara que no el senti. Crec en Déu, encara que no el vegi. Oh, sí, crec en la pau.
Avui dia en què hem parlat de la festa del Sagrat Cor de Jesús, festa que tindrà lloc divendres, reflexionem amb aquesta cançó interpretada per Xavier Morlans. Crec en l'amor. L'amor per als cristians té un mediador i un referent inqüestionable, que és el mateix Jesucrist.
Crec en el sol, encara que no brilli.
També ha estat avui un dia en què l'educació ha tingut un protagonisme, tant en l'entrevista que us hem ofert a les 9 com en la conversa en clau més cultural que hem tingut en l'apunt de l'actualitat amb Carles Duarte. Ens acomiadem de tots vosaltres. Gràcies un dia més per la vostra companyia. El primer cafè de Ràdio Estel ha estat possible des de les 8 del matí gràcies al Toni Huguet, al Gerard Campos, al Ferran Capdevila, al Gerard Carrión, a la Sara Cruz i a qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Ens retrobem demà a les 8. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.